Servia fa uns quants anys la música de Michel Legrand, aquests molins del teu esperit, del caso de Thomas Crown, per presentar la història de cadascú i de cadascuna d'aquelles persones amb les quals la Montse Lago volia parlar cada setmana, perquè la seva ha estat una feina no només de parlar, sinó també d'escoltar. Montse Lago, bon dia i bona hora.
Hola, bon dia, bona hora. Aquests paisatges humans que els recordo amb tant de carinyo, he d'escoltar la música. Ai, he notat una bafarada d'aire fresc al pensament i al cor.
S'ha rejuvenit una dona jove de per si,
sí,
eh?
Sí, sí, més encara.
Més encara, més
el Jordi,
encara.
El Jordi Martí, el director de Canal Blau Ràdio, on ara, igual que tu, em vas deixar els micròfons de Maricel, ell també, i faig un altre programa. I un dia vaig deixar molt forta la refrigeració sense adonar-me, perquè jo no sóc dona de refrigeració, i entra, surt corrents, diu: Montse, no m'estanya que estiguis tan jove. Dic: per què, què ha passat? Diu: perquè et deus posar cada nit a la nevera.
Perquè et deus conservar amb aquest fred, eh?
A la nevera, sí.
1 de novembre del 1967.
66.
66.
66.
No sé si això passava molt abans que les mares aconsellessin a les filles que es fiquessin en un àmbit com podia ser allò de un micròfon, una ràdio, i en canvi no pensessin més en la filla com a, vinga, com una mestressa de casa, com una dona, com les de sempre.
A veure, la meva mare, la Lola, era molt moderna. Ja ho era molt modern el meu avi, en Víctor, que era carrabiner i va estar destinat al Pallars Sobirà, on va conèixer a la meva àvia, l'Antònia Diuguet, es van casar i van tenir 4 fills, i el meu avi es va donar compte que per anar al col·legi havien de fer neu potser 8 quilòmetres, perquè estaven allà i sí, l'havíem de baixar cap a Esterri, i ell va dir que no, que volia que els seus fills anessin al col·legi, i va demanar anar al País Basc, on hi havia escoles forals molt importants.
O sigui que va demanar el trasllat al País Basc?
El trasllat per als fills, perquè tinguessin un bon col·legi. Els meus dos tiets, en Víctor i en Ramon, van anar a l'Albi, amb un col·legi religiós. La tieta Gene i la mare es van quedar allà. Van estar a Fuenterrabía i a Irún, anaven a les escoles forals, van començar magisteri, i quan el van destinar obligatòriament a Sitges, que van arribar aquí l'any 34-33, em sembla, doncs ja no es van dedicar amb això. La tieta encara va anar al col·legi perquè era criu, la mare es va posar a cosir amb una sestressa. I ara que et dic d'això de la sestressa, No recordo el nom, però aquesta senyora, que tenia moltes noies, i una vegada vaig publicar al Facebook una fotografia de totes, va tenir un fill que era guapíssim, guapíssim, i el portava vestit com ningú, elegantíssim, i era molt guapo, i va haver-hi, això és una història que vaig escoltar després un dia al Prado, quan tenia 14-15 anys, perquè aquest senyor estava molt malament, molt deteriorat, i era jove encara, i estava molt, molt deteriorat, i cridava de vegades, i vaig preguntar: què li passa? Diu: no, dius que es va casar, es veu amb una cubana, i va anar cap allà, i quan ja es van acabar, es veu que li van donar alguna poció, i va tornar cap aquí amb el cap girat. Quina història, oi?
Oh, i tant!
Però el que més m'empipa és que aquí no hi ha memòria selectiva, aquí hi ha forats de memòria i no puc dir els noms d'aquesta sestressa, aquesta senyora, que després venia molt a casa de la mare perquè ho va passar molt malament.
En qualsevol cas, aquest episodi de la mare ens situa just abans de la guerra.
Sí, quan arriben els pares, sí.
Quan arriben els pares, sí.
Que van viure abans de tenir lloc al quartel de Carrabiners, que era allà on després va estar la Guàrdia Civil, i eren apartaments de luxe, van estar a la pensió Julián. I després van anar allà quan ja van tenir l'habitatge.
On va néixer la Montse?
La Montse va néixer a Sitges, al carrer de l'Aigua, número 6.
Número 6.
A 44.
I en aquell 44 suposo que qui més qui menys intentava viure.
A casa meva molts problemes, el meu pare va estar 10 anys sense poder trobar feina, perquè clar, ell era carrabiner, va estar al costat de la República i va estar depurat. Sort que el van avalar, no va arribar a entrar a aquells vaixells que hi havia al port, que de vegades ja no tornaven cap a casa o els posaven a la presó, i tampoc se'n sabia més, perquè s'ha llegit molt, en sabem, hi ha memòria oral, tot i que va haver-hi 40 anys de silenci, que ningú en volia parlar i a casa no es parlava, però si llegeixes el llibre que ha publicat la Maria Àngels Parés fa poc, Temps de Guerra, veuràs que aquí, de Sitges, de la comarca, van morir com a mínim 6 persones a Mauthausen, i d'això ningú ho havia dit. Per què van morir aquestes persones a Mauthausen? Perquè aquest senyor, que ara li han dedicat una apassionada telenovela a Antena 3, i que la va escriure una senyora que és periodista, em parla del gendre de Franco com si hagués sigut un Don Juan i res més. Doncs era un sanguinari. Aquest senyor va dir que els que estaven republicans allà a França que no eren espanyols, i per això els nazis els van portar als camps.
Encara ho va dir d'una forma més genèrica, que els espanyols fora d'Espanya no són espanyols.
No eren res.
I per tant no eren
res. I menys aquests que eren republicans, uns rojos.
Està parlant Montsilago, els pares ho recordaran, els més joves, Serrano Suñer.
Serrano Suñer, el cunyadíssimo. I si llegiu el llibre molt interessant de la Pilar Eire, Franco Confidencial, potser algú sabrà per què Serrano Suñer va caure realment en desgràcia. I no va ser perquè fos germanòfil i tot això que s'ha dit. Per coses més íntimes. Per coses més íntimes que cadascú llegeixi el llibre, que per cert és molt, molt interessant, i sabrà millor de la història d'aquest senyor que l'han posat com un Don Juan.
Això em va marcar, tota la vida, la història del pare? O no?
Sí, el pare ho va passar molt malament. Jo era molt petita, no vaig poder ni estar amb els meus pares, no, perquè als 4 anys em vaig posar molt malalta. A casa meva doncs no hi havia absolutament ni 5 cèntims, el pare no treballava.
I tu dic en el sentit de si el pare o la mare tenien una certa militància ideològica,
no,
o la vida els va portar...
Cap ni una. Silenci absolut, perquè
ja
havíem patit prou. Vaig estar a Barcelona fins als 14 anys, vaig estudiar allà el que vaig poder, i després vaig tornar a Sitges, però és que tot arreu hi havia aquest silenci. Tothom, encara que no se'n recordin moltes persones, ni mira, és memòria selectiva o no, perquè fa poc portava un dia jo un pin amb una bandera republicana i en diu un nano jove: això que portes és legal? Dic, és la més legal de totes, la van derrocar. És l'única que hauria d'haver-hi. I no te'n dic res al col·legi. Diu, no. I aleshores quan vaig pensar, oi, que malament que anem. Un poble que no coneix el seu passat està condenat a repetir-lo.
A casa se'n parlava poc d'això?
Gens
ni mica.
Gens, no. I en totes les cases, perquè és una de les coses que em va fer donar-me més compte, la Àngels Parés, torno una altra vegada amb ella, que diu, hi va caure el silenci.
Ho entens? Amb el pas dels anys,
sí,
que a casa
sí, sí.
No es digués...
Sí, en sí. Totes les cases, potser amb alguna es parlava, però a veure, que això no era la Xina de Mao, que els nens feien d'espies, ni la KGB, però tothom tenia por, perquè en un lloc o un altre hi havia un falangista o algú doncs, molt afí al règim que pensava que es guanyaria galons. Escolta, si estan a la ràdio, quan ja havien passat no sé quants anys, i encara alguna vegada per alguna petita tonteria que havíem dit... ja teníem una carta a Barcelona a Informació i Turisme.
I arribarem a això, però abans, si no era por, el dolor, no? De no recordar moments...
El no saber i el dir exactament què passa, per què no parleu? Mm-hmm. Vau ser bons? Vau ser dolents?
Què veu ser? Què veu fer?
Però tampoc ho preguntaves. La meva mare era una persona... molt catòlica, bueno, catòlica no, molt cristiana. I clar, el que es va fer...
Que no és estrictament el mateix.
No és el mateix ni per un instant. I el que, tot i que anava a missa, a missa catòlica, i una vegada, bueno, dissortadament, quan va morir, vaig escoltar el capellà que va dir que la meva mare era molt beata. No, la meva mare, una dona moderna, beata no. Una cosa és que seguís els oficis religiosos, que li agradés anar a convergar a missa cada dia, perquè així també es sentia més lligada espiritualment amb aquest ens superior que tenim, però beata no, però... Bueno.
Què hagués volgut la teva mare per tu?
Ah, el que vaig fer.
El que vas fer?
Sí, sí.
El que vas fer?
Sí, sí, sí. Sí.
Ho dic perquè en aquella època sí que no era massa normal que una mare pensés, mira, va, li dic que vagi allà, aquesta professió, així, diríem, bastant diferent del que s'estilava.
Liberal,
liberal.
Model, un artista, oi, quin horror.
O tot allò que pogués semblar, diguem-ne, proper a l'artisteo, eh?
A l'artisteo. Sí. Mira, això que dius d'artisteo, jo, clar, de petita, qui no ha dit, jo vull ser artista.
Exacte.
I recordo que un dia estava a Barcelona, allà on vivia la tieta, i vam fer varietés, perquè eren les festes del barri, i jo estava mirant a les artistes, i va venir una i diu, nena, ¿te gusta esto? Digo, sí, muchísimo, me gustaría cantar. I diu, ay, nena, esto de l'artisteo es muy duro. I vaig pensar, per què ho fa? Però què ha de ser? Doncs va sortir, va cantar molt bé. I però allò de l'artisteo...
Teo, em va quedar aquí,
va quedar.
Que t'agradava cantar?
Sí, sí. Sí,
mira. Què? Què t'agradava, per exemple?
No, a veure, corals no.
Corals no.
Però, i ara ho dic amb tota la vergonya Vinga. Del món, perquè em sembla que ho vaig
estem fer. Parlant, estem parlant d'aquella Montse Lago que quedava enlluernada. Eh?
En 15 anys. A veure,
en 15 anys.
Jo volia cantar. I sempre anava pel carrer cantant i tal i qual. A vegades el mar em mirava que venia i diu, nena, no cantis pel carrer. Perquè no anava a cantar la, però sí que bla, 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 totes l'últim couplet, totes les que sentíem a la ràdio, més me les aplana, Conxita Piquer, bueno, totes. I amb una vegada, no sé si era l'orquestra del mestre, sí, l'orquestra del mestre Pallarès, al Retiro, estava molt de moda una casita en Canadà de l'El del Barber, potser, i jo vaig estar dient, jo la sé cantar, que jo la sé cantar, que jo la canto molt bé. I crec que em van dir, doncs mira, diu, no, jo sortir fora era quan feien balls de tarda. Diu, jo no sortir fora, no, quina vergonya, no. I jo, doncs mira, posa't a les cortines. I l'orquestra em va seguir. I jo vaig anar, tenia una casita en Canadà, però més o menys... I jo, clar, tot com vaig sortir amagada, tothom sabia que havia sigut jo, em van aplaudir, nena, ho fas molt bé. I vaig intentar, doncs, anar a aprendre a cantar. Però no, tampoc no. Mm-hmm. Però ara sí que ho estic fent.
D'acord. Pensaves dedicar-te, si no a cantar, a alguna cosa, diguem-ne, vinculada a la creativitat?
Sí. Oh, era el meu somni.
És a dir, aquesta vena artística, la Montse la tenia ja de ben petita.
Sí.
Ningú li deia a casa que no es dediqués a això, sinó que...
No em feien cas.
Bé, segurament ja era molt, eh? Sí, a l'època, diguem-ne, deixar, mira, a veure què passa.
No em feien cas, diu, treu. Però la mare sí, la mare sabia que...
Que hi havia alguna cosa aquí dins.
No, que m'agradava, que estava boja per fer-ho. Que hi havia lectures, aleshores, hi havia una secció dedicada que podies demanar la lletra d'una canció. I jo vaig fer diverses vegades, sembla. Una em recordo que era El Capote de Granelloro. Ole, Rosó, tampoc sabia ni que existia, a veure. Capote de Granelloro i potser... Ah, sí, em sembla que era La Niña de l'Estación. Sí.
El repertori de l'època baixa,
sí,
eh?
I La Campanera, home, La Campanera. És que més eren cançons, La Campanera, per exemple, que no era d'aquest nen, no.
No era de Joselito?
No era
de Joselito. Cantava abans, ja.
L'havia cantat una altra, Perlita Coral, una cosa així, però allò sortia, i tothom la cantava, bueno, tothom la cantava al bany, suposo. I clar, la meva mare sabia que m'encantava cantar, i no em deia mai, nena, no cantis, que malament ho fas, perquè, clar, per una mare ho fas tot meravellós. Mm-hmm. A veure.
En aquell moment, en una ràdio de casa, de menjador, què es podia escoltar, Montse?
Ai, s'escoltaven, veus, programes de noi i noia. La noia feia de florer, perquè el noi era el que, clar, el que sabia, el que portava la veu cantant. I ella, sí, ai, i tu? Jo recordo que escoltava molt Esperança i Estanis. I Esperanza Navarro, que l'he conegut de gran. I clar, ell era el que deia, i ella, ai, i si hiciésemos esto? Bueno, pues sí, si tu lo dices, pues mira, lo haremos. La dona, i també escoltava Fantasia, que aquí sí que la Maruja Fernández i el Jorge Arandes i el Federico Gallo
tenien veu. Estem parlant de tres pesos pesants, eh?
Sí, però superpesants.
De la Ràdio Nacional d'aleshores.
Sí, però... A veure, escoltàvem o Ràdio Penedès, sí. I també Ràdio Espanya, i el que també es portava molt eren els consultoris femenins. Quan alguna senyora escrivia, ai, el meu marit no m'estima, com que els escrivien capellans, la resposta era, senyora, paciència, Dios le ha enviado esta prueba, aguante, que sus hijos se lo agradecerán y usted encontrará la gloria eterna. Més o menys, eh? Anava per aquí la cosa.
Per tant, tenies...
I també les radionovel·les, eh?
I també les radionovel·les.
Que vam fer coses molt interessants en radionovel·les.
I suposo que captivadores per una persona que sempre ha tingut en el món del teatre, en el món de la poesia, en el món de la paraula, una vocació, no?
Sí.
Escoltar aquelles radionovel·les i aquells...
Vaig tenir la sort de conèixer la Juana Ginzo, que era...
Que
I
és...
encara és viva, eh? Mhm. Ja deu, potser ja té 100 anys, si no els té, és a punt.
La reina de les radionovel·les.
Ui, meravellosa.
De la SER.
I a més també va fer, quan ja va entrar la democràcia i es podien fer altres... Abans de la democràcia, l'Hora 25 era la que feia les cortines. Una veu, i la vaig conèixer allà. Una veu fantàstica. I ella, una personalitat divina.
Tot això va crear un escenari radiofònic en la vida de la Montse abans d'entrar a Ràdio Vilanova. Tot plegat, apunten les cròniques, va venir incentivat per la teva mare.
Sí, la meva mare, quan vaig tornar a treballar, em va dir: Montse, a l'emissora de Vilanova estan demanant locutores.
Dic, on treballaves? Què feies?
Estava en una botiga.
En una botiga. T'hi veies en una botiga?
No, però no tenia altra cosa. Pensa que jo no havia tingut massa estudis, que havia llegit moltíssim, que era el que més m'agradava, que per això havia après més coses, que havia après a parlar el francès, que anava amb la Mònica, que era una professora suïssa que va estar al Prado i també anava al Prado i a classes particulars, que vivia al costat del César, on estava l'hotel
sí,
César.
Sí, sí. I... És a dir, que t'havies basquejat sempre per aprendre coses.
Jo sabia que només llegint podria aprendre coses, perquè anar a més escoles o a la universitat, això era una fita inabastable totalment per a mi.
D'acord. En aquesta Montse a la botiga li arriba la mare i li diu que ha llegit, que ha vist, que a Ràdio Vilanova cerquen què? Una locutora.
I jo dic: mama, però jo, pobre de mi, si jo no tinc veu, jo no puc anar. Com que no tens veu? Tu ho fas molt bé, nena. Dic: clar, però tu, ningú més que jo. Però jo no, a mi em fa vergonya, jo no hi vaig. I finalment em va convèncer i vaig anar amb una amiga, que no ho vaig explicar a l'entrevista que em va fer el Jordi Maratí, vaig anar amb una amiga que era, sí, la mare de la Tita Cervera, que era molt amiga de la Sara. Però no vaig anar amb la mare de la Tita Cervera, vaig anar amb la Sara. La Sara era una britànica que semblava egípcia o índia, que portava un cabell negre llarguíssim, a la ratlla enmig, el nas una mica així com, no sé, d'aguilenyo, no sé com t'ho explicaria, que també m'estimava molt. I a mi m'encantava anar amb la mare de la Tita Cervera quan la trucava la filla, que estava casada amb l'ex Barque, i: nena, fes això, nena, no facis això. Jo que la parava l'orella i escoltava el que passava, que era divertit.
O sigui, veu anar les dues bàsicament perquè tu tenies
era,
por.
I em feia, sí, ui, por és poc.
Por. I una prova a la ràdio com era?
A veure, em van apuntar, em van dir: molt bé. Jo vaig anar moníssim, això sí, divina de la muerte. Que recordo que
amb 22 anys.
Sí, encara potser no els tenia.
21 anys.
Va ser a l'estiu, jo els faig al juliol, potser encara no els tenia. Vaig anar, ja dic, moníssim, dic: si has d'anar, divina. I vam entrar i bueno, em van apuntar, i diu: bé, vostè ha fet alguna cosa a ràdio? Dic: no, no he fet. I la meva amiga diu: no, diu, però és boníssima, té una veu preciosa, no hi ha cap com ella. Dic: dona, no, jo feia així, no. Diu: no, no hagan caso, hago lo que puedo. I bé, em van fer una cita i aleshores, què va ser? Una traducció, la vaig escollir del francès, clar.
Sí.
Una redacció, que recordo, que era en castellà, i vaig parlar de Sitges, del promontori que havia sobre de la mar amb una església que era la punta. Això sí que recordo, a més vaig posar el promontori, queda bé, no?
O sigui, hi havia una prova de redacció, una prova de traducció...
I després fer anunciar notícies, bueno, les notícies superfàcies, que no era, que estaven prohibit donar les notícies a les emissores locals. I un anunci que compri aquí, que compri allà, que allà ve de l'altre...
És a dir, una prova de dicció i una prova de publicitat, sí. No? Com va sortir d'allà? Convençuda que podia haver-hi possibilitats o què? O tu pensaves pitjor o recordo?
Hi havien anat moltes noies. I jo vaig pensar: bueno, pues mira, jo he tirat l'am i a veure si hi ha sort. I sí, als pocs dies em van enviar una carta que em deien que sí, que havia passat la prova i que podia anar. Problema, no vivia a Vilanova. I aleshores, si m'havia de quedar a tancar l'emissora, hi havia un problema. Dic: no es preocupi, que això ho arreglaré,
que ja
com sigui, però si aquest és el problema, no hi ha problema.
Això vol dir que en algun moment la Montse es quedava a l'emissora i la tancava.
Sí, sí, i tant, i obrir-la.
I obrir-la.
I amb els trens que anaven com anaven, perquè si ara es queixa, no els hi vull explicar com anaven abans, perquè dirien que és impossible, doncs sí,
Montse,
molt malament.
A quina hora s'obria?
A les 8.
A les 8?
A les 8 del matí.
Perquè la teva primera feina ja va suposar un horari de 8 de matí, així de...
Sí, bueno, sí, de 8 del matí, potser fins a les 10, tornar a la tarda, els diumenges, fins la nit també. I bé, havia una festa a la setmana I mira, anava fent, però quan m'havia de tancar la cosa ja es posava més negra.
Era una bona feina?
Oi, per mi va ser una feina meravellosa.
Ho dic de bon principi, eh? Sí, si veritablement allò responia a aquella il·lusió que tu tenies. Sí,
sí que responia, sí, responia. Sempre hi ha coses, lògicament, però per mi ja va ser obrir els ulls i tot i que en aquells moments només era posar discos i cap cosa més, senzillíssim.
Dibuixem una miqueta aquest escenari. Com era un estudi de ràdio? Com era aquell, diguem-ne, estudi o control on la Montse Lago es va posar l'any 1967, allà, pam.
Vell, molt vell. Una mica errònic fins i tot. Havia tingut moments de glòria perquè al costat del locutori, que era més petit que aquest, ens fèiem l'autocontrol i amb màquines rudimentàries totals.
Torno a fer un parèntesi. Tu de tècnica, què tal?
Bé, perquè era tan senzill que si ho fes malament és que era tonta.
Ho dic perquè em vas haver d'aprendre allò sí, bàsic, suposo.
Bàsic.
Òbviament, d'acord.
Si em posa davant d'això, el que teniu ara, i és que em desmaio.
D'acord. Un equip molt rudimentari sí. Que havia viscut, dius tu, anys de glòria.
Sí, no feia pas massa temps. Havíem fet, al costat hi havia una gran sala amb cadires on havíem fet programes en directe i en públic.
D'acord, com s'havia fet en moltes de les grans emissores. Sí. D'aquella època.
I estava tot amoquetat, amb tapís vermell i la terra, bonic de veritat.
I tu tenies la sensació que entraves en un lloc que havia viscut millors anys.
No, vaig pensar que si s'havia fet, doncs que es tornarien a fer aquests programes. I no es van tornar a fer, alguna vegada es va fer alguna cosa al Catòlic, però mira, t'adaptes i dius, mira, jo estic aquí treballant i si no ja aniré aprenent i estaré bé i tal.
Perquè quan vas entrar, això què era, una feina d'una dona sola davant d'un control?
A vegades també érem dos, però érem dos per repartir la publicitat
sí.
O perquè un digués, escuchen EAJ35 o Radio Penedès i l'altre dia, de Vilanova i la Geltrú, perquè massa feina no hi havia.
I així un dia i un altre i un altre... I qui ens escolti també pot pensar, home, la feina pot agradar, però motivar-se cada dia, diguem-ne...
Sí, et motives. Mira, sortir de casa, agafar el tren, veure gent nova, parlar amb uns i els altres, tot i que em va costar, perquè veure que jo era de Sitges, que és el pitjor que es pot fer en aquell temps, i no et diré ara.
Perquè els primers anys era què? Posar música.
Posar música,
posar
anunciar,
música.
Intentar dir les coses diferents. Si un dia havies dit que ara interpretarà, l'altre dia es cantarà, escoltaran, voler buscar paraules diferents.
D'acord.
Per al mateix tema.
D'acord. Això els primers anys de la Montse a l'emissora. Però, és clar, va haver un moment en què aquest vessant de la dona que no havia pogut estudiar però que va acabar exercint el periodisme es va començar a manifestar. Quan cau la primera entrevista radiofònica de la Montse i quan es comença a moure aquest vessant?
Ai, a veure, encara va
encara va trigar temps, molt, sí?
Perquè ja t'he dit que no es podien fer entrevistes, s'havia de portar cada dia tota la programació que s'havia de fer a Informació i Turisme, que sembla que suposo que feia una pila i ni se la miraven. Perquè tot era el mateix.
Perquè la programació eren els discos que presentàveu.
Sí. Encara que tinguessin diferents noms, melodies para enamorados, música para soñar, música para vivir despierto, música para vivir soñando, tal qual.
Música para soñar viviendo.
Sí. O para soñar que vives.
M'aturo aquí. Algun disc en català podia caure?
Va haver-hi un programa que es deia Bona tarda, però com que jo el català no parlava massa bé, no sé com el parlo ara, tot s'ha de dir, li van confiar amb la Marga Gil. I sí que havia estat locutora també a Ràdio Espanya, havia fet veus, i de que dius, bueno, doncs pues mira, algun dia m'arribarà, no sé si parlaré català o faré en francès, en anglès o en rus, però ja m'arribarà. I aleshores, com que es van donar compte que jo no era la millor locutora del món, però que escrivia molt bé, em vaig dedicar a fer els guions. Els guions, a veure, guions dels programes i parlant, per exemple, si jo buscava una cosa al diari i era una efemèrides important, buscava un disc relacionat amb aquella data i explicava, per exemple, recordo un del Corpus i vaig dir que los, alguna cosa semblant com olors. Jo quan arribava a casa ho escoltava, perquè era al migdia i jo anava a la tarda aleshores. I a veure si diuen el que jo he escrit, eh? A veure si jo m'he matat i aquesta ara diu una altra cosa.
És a dir, feies els guions al matí, que es llegien en els programes de la tarda?
No, del migdia.
Del migdia?
Jo, sí.
I tu corrents cap a casa, sí, escoltant a veure què passava.
A veure què passa.
Sempre ho van respectar?
Sí.
Sí.
I fins i tot, ja et dic, amb aquest dia del Corpus... Jo vaig posar una cosa així com a retadora, dient que Sitges oleria claveles, igual que... Jo no sé com es diu això, i me'n recordo i ara penso, mare de Déu, quina cursilada i quina tonta, que olerien com una... Me'n fa vergonya de dir... Bueno, que oleríem com una tarda gloriosa quan una mujer se presenta a la plaza de toros, toma candela... con los claveles reventones en el pecho. Una cosa així, que ja ho tingués que escriure, ni lligada.
Però és el que es portava, no?
Oh, clar, el que es portava i el que sabíem. I recordo que va ser el Gerard Oliver que va dir, oh, qué bonito, qué bonito.
Quin disc vas buscar per acompanyar això? Te'n recordes?
Un Paso Doble, suposo.
Un Pas Doble, alguna cosa així.
Sí, algo así, o la Concha Pinquer, Paso Doble Torero.
En algun moment... Aquella Montse Lago pensava, a mi m'agradaria parlar d'alguna altra cosa.
Oh, clar, però amb tota seguretat.
Amb tota seguretat.
I se'm van obrir els ulls quan vaig anar diverses vegades a Madrid, a l'emissora de Madrid.
A la central de la SER.
Sí, perquè allà vaig veure que es feia una altra ràdio, tot i que l'escoltava.
En aquells moments, Ràdio Penedès era de la SER.
Estava associada
a la SER, no?
La connexió es va trencar, com vulguis, a l'1 de novembre de 1988, que aquell dia la Marga i jo vam plorar, però de debò, perquè vam saber que a partir d'aquell moment havia de canviar tot, i no sabíem si per massa.
Ja hi arribarem. Però els anys de la SER són els millors anys que recordes?
Sí, perquè jo també col·laborava moltes vegades amb Hora 25, explicant coses de la comarca, tot i que jo només parlés de la comarca no feia massa gràcia, però m'ho deixava.
D'acord. Era l'època gloriosa de Ràdio Madrid, perquè ho deien així, Madrid. I la Montse, quan va anar a aquells estudis, que són, vaja, història viva de la ràdio espanyola, com els de Ràdio Barcelona, què vas pensar? No va venir en algun moment, escolta, a mi m'agradaria... Si pogués...
No, això no s'hi vaig dir mai, perquè jo sabia que havia d'estar a Vilanova, perquè jo el que volia, per sobre de tot, era estar amb la meva tieta i amb els meus pares. No, jo no els volia deixar, jo volia estar amb ells, encara que de vegades discutíem lo normal i diguessin, tu anant aquí a casa a les 9, ni se't correixi més tard. Però jo, per mi, els meus pares i la meva tieta eren el més del més.
Tenies molt clara la prioritat de la vida?
Sí,
sí,
la família.
La família.
La família davant de tot.
La professió molt bé, perfecta, sí. Però mai vas sentir-te prou, diguem-ne, enlluernada com per dir no.
Ho hagués pogut fer anys després i no ho vaig fer perquè ja la meva família s'estava fent gran i vaig pensar que era, ja no era el moment de deixar-ho.
Aquesta Ràdio Penedès associada a la SER va ser la que va permetre que la Montse pogués començar ja a desenvolupar-se com a periodista?
I com a persona.
I com a persona.
I com a persona.
Vinga, fiquem-nos en això. Sí. Com a periodista i com a persona. En quin sentit, Montse?
A veure, de poder parlar amb persones, de preguntar-se coses, que em contestessin, perquè jo tenia el micròfon a les mans i poder, no dominar, ni molt menys, poder escoltar aquelles coses que m'explicaven, que s'avenien a dir-me, tot i que sempre era tot molt discret i amb molta cura. Perquè jo, vaja, no, ni sé, ni volgut ser, per exemple, una Mercedes Milà que li va arrencar la careta amb un, no me'n recordo, amb un automobilista. Sí que s'havia tingut un accident molt important.
El Niki Lauda.
El Niki Lauda. Jo això no ho hagués fet mai. Amb ella li va anar molt bé. Però jo és que no ho hagués fet mai. I l'admiro per aquest valor. L'admiro de veritat per aquest valor. Però, per exemple, la que m'agrada moltíssim com a periodista, que penso que és una referència, és la Rosa Maria Calaf. Ella crec que ha estat una dona valenta, decidida, que ha viatjat per el món sencer i que ha sabut guardar distàncies. Vaig llegir una vegada que quan anava a algun lloc i li presentaven un plat estrany, deia, perdone, la meva religió no em permet menjar això, que és una manera que em diu guarda i em porto tot, com qualsevol es menja això.
Aquesta balança equilibrada entre la prudència i la valentia, no?
Sí, sí.
Has estat sempre prudent,
sí,
en el sentit de respectuosa.
Sí, sí. I també agosarada.
I també agosarada, que és una combinació
difícil
aquesta.
Difícil, però es pot arribar a tenir.
D'acord. Parlem amb una dona...
Perdona, sí. I més quan et coneixen. Diu, a veure per on te'n sortirà aquesta... A veure...
Parlem amb una dona de les que... I diríem que això forma part de la vella escola, perquè ara no s'estila, tot i que potser s'hauria d'estilar, que no suportes tutejar.
No.
És una d'aquelles coses que no...
No m'agrada, i especialment amb els polítics, perquè aleshores estableixes una camaraderia que potser ni existeix. Ets amiga o no ets amiga, però tu no pots estar davant del públic que potser es queixa d'un determinat polític, tu li dius què i quan penses arreglar el carrer, que està molt malament aquest carrer, eh? Es pot dir el mateix de vostè en respecte i, per exemple, dir, escolti'm, hi ha moltes persones i jo mateixa he pogut comprovar que aquest carrer s'ha d'arreglar urgentment, perquè som les persones que cauen.
Recordes com vas viure la mort de Franco o el 23F?
La mort de Franco va ser un mes que vam haver d'estar en totes les hores atentes a Ràdio Nacional, perquè si canviava la
música... Si passava alguna cosa...
Sabíem que havíem de connectar ràpidament. I jo... No me'n recordava. I deia, ai, un quart de cinc, mare de Déu, si no he escoltat les quatre. Posava i sentia la música. No ha passat res.
No ha passat res. A les cinc hi tornem. D'acord. Què va passar aleshores, però? Què recordes? L'endemà de la mort de Franco, els dies següents...
A veure, jo no puc recordar res de la ràdio en aquells moments perquè jo estava a Madrid. Vaig arribar just a Madrid, perquè jo havia d'anar a Madrid, que tenia vacances, i dic, mira, escolta, jo, com que porta tants dies...
O sigui que et va enxampar de vacances...
A Madrid. I recordo que a Guadalajara vaig sortir, vaig mirar el cap d'estació i su dignitat, el jefe de l'estadi, s'ha muerto. Dic, uño. A veure.
És que ens imaginem l'escena, eh?
S'ha muerto.
Dignidad... S'ha muerto.
Venga. I vaig arribar a Madrid, vaig anar a l'hotel i vaig contactar amb altres amics que tenia. Escolta, s'ha mort Franco, què fem? Dius, lo de sempre, què penses fer? Estaven tancats als teatres.
Bona pregunta aquesta de sempre, eh? Què fem?
Què fem ara?
El que fem? Què fem?
A veure qui fa
cadascú, eh?
I aleshores van decidir anar un dia a les 3 de la matinada a veure el seguici i a veure el mort. I escolta'm, per veure el mort havies de donar com a 4.000 voltes, que eren diversos quilòmetres.
Les vas fer?
No.
Vam
arribar, vam mirar, vam dir, escolta, mort ho és segur. Aleshores anem a dormir.
Massa cua. 23F, el recordes?
Ui, aquest sí que el
aquest
recordo.
Aquest sí, eh?
Aquest el recordo.
Entre altres coses, perquè...
Amb un gran ensurt.
Perquè la 023F va fer, diguem-ne, tothom recorda aquella nit amb José María García, fent sí. Tota la transmissió del cop d'estat, deixant davant dels esports, en fi.
Sí.
Amb una anècdota quina?
Jo crec que José María García va perdre aquell gran moment de deixar l'esport i dedicar-se a les notícies. Perquè ho va fer meravellosament. I tot i que potser hi estava o no estava d'acord amb aquell 23F, però va saber mantenir-se en un punt d'inflexió democràtic molt bo. I crec que també en aquell moment la ràdio va recuperar. I jo recordo que li vaig preguntar a una persona, dic, escolti, bueno, i què hem de fer ara? El 23F, a la tarda.
Sí.
Diu, pues què hem de fer? Diu, és que vostès que es creuen tot el que han estat fent. Això ha anat molt lluny. I dic, ui, els enemics són a tot arreu, i no m'havia donat compte. Però clar, hi havia molta gent que presumia de democràcia, demòcrates perquè l'acceptaven, però no perquè la volguessin. Es va destapar, no diré la caixa dels trons, però també l'alcalde, el Jaume Casanovas, em va explicar de temps després, molt temps després, que alguna persona de l'Ajuntament li havia anat a donar ordres, perquè es pensaven que tot tornaria.
Vosaltres, aleshores, continuàveu sent aquella emissora associada a la SER,
sí.
Que no sé si tenia algunes directrius durant aquella nit o els dies següents.
No, cap ni una. La veritat és que cap ni una.
Aquella nit la vas viure a la ràdio?
No, davant del televisió jo he escoltat la ràdio. Adiós. I quan va sortir el rei i vam veure que anava amb uniforme i va dir que tot estava controlat, més o menys vam anar a dormir. Dormir, però entre cometes. Mm-hmm. Perquè va ser... Jo el recordo com un dia molt trist i que, de veure que podien entrar a Congrés amb pistoles i l'única persona, les úniques persones que van demostrar que eren valents va ser el Mellado i el Suárez. I recordo que el Mellado va estar una vegada aquí a Sitges un 24 d'agost i va sortir a la processó i els contraseus el van insultar. I després el vaig poder pescar, perquè jo sempre anava darrere amb els magnetofons, corres, ara tu vaig corrents. I li vaig preguntar alguna cosa discretament, que li havia semblat molt, molt, molt bonita, m'ha gustat molt, una festa, però clar, l'havien insultat feia uns minuts. I jo vaig tornar, però està vostè content, lo han tratat bé? Diu, sí. Diu, és tan bonita la festa major com vostè, senyorita.
Això em va dir Manuel Gutiérrez Mellado?
Tal qual.
Caram.
Sí, a veure, els militars respecten a les dones.
Bueno, que no era,
en general, no ho
que
sé.
Que no era un militar qualsevol,
No, ni molt menys.
Ni molt menys.
Va ser l'únic que va plantar cara. I, però què hacen ustedes?
Este fue señor Alago, sí. El piropo de su vida.
Sí, sí, sí. I jo, el Suárez estirant-lo i també plantant cara.
Era escena que tothom recorda.
I clar, al matí tothom podia sortir de les butaques perquè, clar, hi eren valents, perquè ja no havia passat res. No, valent és el que es va enfrontar. Els militars sent militar.
Algú et dirà, bé, però Fraga també va aguantar i Carrillo també.
Sí, però sota la cadira...
No menges tintes, no?
Sí, entre que sí, entre que no. Un perquè potser sabia que no passaria res i altre perquè diu, bueno, mira, un dia o un altre havia d'arribar. I em trauré la perruca d'una vegada per totes.
Has estat més còmode entrevistant literats, artistes, que polítics?
A veure, els polítics més o menys saben el que et diran. No hi ha volta de fulla. Diran el que et volen dir. I si és possible, trigaran molt a dir-ho per menjar-se el temps i acabar aviat l'entrevista. I que no puguis preguntar més. Els literats i els artistes tenen moltes coses que dir. Els artistes, segons quins artistes, doncs també no et parlaran de la seva vida perquè li vaig poder fer una entrevista 5 minuts, més no, a la Isabel Pantoja, que va estar a Vilanova actuant, que després la van portar aquí a Sitges, que l'estaven esperant amb el que la va contractar, que era l'Alberto, li va muntar un espectacle de roses a l'habitació. Y él pensaba que después ella le diría, pues mira, acompáñame a la habitación, que tomamos una copa. Y cuando va a acabar la actuación, le va a decir, adiós, muy buenas, gracias por la amabilidad, y yo me voy. Van ser uns estiuejants de Sitges,
sí,
que la van estar adorant tot el temps de l'actuació, els que la van recollir perquè li esperava una festa a Sitges. I en el entreacto, és quan la vaig poder entrevistar,
ja,
però que li vaig preguntar, ¿está usted contenta? ¿Le ha gustado? I així, pues sí, pues me ha gustado mucho, que muy bonito. Digo, mire usted que es tan devota de la Virgen, aquí tenemos la Virgen del
Viñet.
Em sembla que més o menys estàvem als vols. I s'ha de fer una romeria, digo, bueno, aquí romeria, pues no, pero sí. Y, ay, pues bueno, pues si es milagrosa, pues sí que me gustaría venir, porque mira, claro, yo soy muy devota, y bueno... Res més, res més, perquè estava pactat que només parlaria de l'actuació i quatre tonteries més.
Ens queden 5 minuts. Què va passar el 1988 quan veu deixar la SER i deies que tu... I...
Va començar una nova etapa. Una etapa que anàvem fent coses, però sabien que passaria alguna cosa i que no ens agradaria.
Us veieu a venir que això sí, no acabaria bé.
No, perquè sí, ho va comprar... La 11 després, però la 11 no sabia el que comprava, perquè un dia ens van confessar que només havien comprat aire, que el senyor Ratos hi havia venut aire, ni un local en propietat, res en absolut, ni tampoc l'aire era en propietat perquè es renovava cada 25 anys. I quan estic dient a l'aire no m'estic referint
no,
amb un aparell de refrigeració.
A la freqüència d'emissió.
I estaven empipats, es van gastar un munt de milions de pessetes de l'època i l'única manera que van tenir d'en sortir-se una mica va ser contractar Luis de l'Olmo, que ja ningú se'n recordava que existia, i va ser l'època més triomfal de Luis de l'Olmo. Però clar, la ONCE es va cansar de perdre diners i va decidir vendre-la a la Telefònica, i aquí sí que va venir el desastre, el desastre que no estava anunciat, però va arribar el que sospitaven que arribaria. I mira, després d'això, ara ja porto 17 anys, mare de Déu, com passa el temps, que no estic a la ràdio, però he estat a la ràdio igualment, perquè he tingut la sort de que tu em donessis la possibilitat dels paisatges humans. Ara estic fent que volin les paraules. He col·laborat durant molts anys, amb el temps que estava a la ràdio, amb el diari de Vilanova, amb l'Eco de Sitges, en Garraf Televisió. Ara també estic col·laborant amb l'Eix Diari. Vull que de treballar, he fet teatre, he fet recitals de poesia, vaja.
Tu preguntava així perquè... Quin final més lleig, no?
Més tràgic.
Per tants anys de...
Sí, no, tràgic no per nosaltres, sinó per l'emissora. Perquè ara ja el que era Ràdio Penedès està en stand-by, per dir alguna cosa, des de fa no sé quants anys. Una emissora que ha complert els 80 anys, és que és llestimós que hagi acabat d'aquesta manera. Totalment llestimós. La Ona Mitja avui en dia no interessa.
No, això està clar, també, no?
Ja no interessa.
Hi ha moltes persones que t'ho deuen recordar.
Sí, sí, de vegades sí, però, a veure, un dia, avui en dia, un dia és una vida. Perquè ens passen tantes coses per davant dels ulls contínuament que sí, se'n recorda. Alguna vegada, sí, jo me'n recordo de tu ets la Montse Lago, perquè vas fer això, i una vegada et vaig trucar, i em vas dir això i això, i una altra vegada em vas posar un disc, sí. I en recorden, i mira, ho dic sense egoisme ni vanitat, crec que em recorden amb molta estimació. I això és el més important.
Recorden aquella veu, no? Que els havia acompanyat durant tant de temps.
Sí, 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 jo crec que sí. Recorden també, jo crec que l'empatia. Empatia que vaig posar amb la meva feina.
Que això és un intangible que es percep.
Sí. Sí.
Però que no s'aprèn.
Sí, encara que, a veure, encara que no m'ho diguin, però era simpàtic així. Jo sé, vaja, ja torno a repetir, no vull ser vanitosa, però crec que em recorden amb estimació, els que em recorden.
Són les 11. Com era allò, sintonizen EAJ.
Sintonizen EAJ 35. En aquest moment sintonizen Ràdio Maricel. Però mai ho podria dir com la Mònica Gallardo, eh? Fantàstica.
Mai havia estat enregistrat? Això de sintonizen, sempre ho havíeu dit amb veu alta?
Amb veu alta, sí.
Amb veu alta, eh? Sí, que és una altra d'aquelles coses que també s'ha perdut.
I aleshores, quan teníem temps, deien sintonizen i a J35 Ràdio Penedès, associada a la cadena SER de la rueda d'emissora Rato, i no cau l'hora, no cau...
Això és allò de l'ofici, eh? Estira, parla, que arribaràs a l'hora. Montse, felicitats.
Al contrari, amb vosaltres, felicitats per estar aquí a Ràdio Maricel, que sou molt escoltats, i aviat tu, bueno, ets molt jove, però tu faràs els 50 i més a la ràdio.
Dios la oiga.
Bé, Dios la oiga.
O la providència,
o qui sigui. La providència i els oïdors.
O qui sigui.
L'última hora són els que manen.
Gràcies, Montse.
No dic els polítics, tornem, perquè aquests passen.
Tornem en 4 minuts.
Cada dia, al matí amb nosaltres.